Llibre, concretament, el llibre Història del silenci, d'Allen Corbin. Nosaltres avui volem parlar d'aquesta faceta que desconeixíem i, bueno, saludem ja a Mireia. Benvinguda, Mireia, bon dia.
Hola, bon dia, moltes gràcies per tindre'm
és,
aquí.
És la filla de Maria José de Carles, eh? I, sí. Bueno, si haguéssim de parlar de tota la família... Bueno,
I neta de Lucrecia,
neta
també.
De Lucrecia, evidentment, que hi ha molta gent que ja et coneix, no? Però el que no coneixem és, el que no coneixíem és la teua faceta com a traductora, no? Ens agradaria endinsar-nos en aquesta faceta, però abans, si et sembla, parlem una miqueta de la teva trajectòria com a estudiant i de la teva trajectòria professional. Primer que res, els estudis, perquè tu vas iniciar els estudis que no tenien res a veure amb el que ara estàs fent.
Sí, exactament. Jo, de fet, vaig començar estudiant física i matemàtiques. Era una persona de ciències bastant durant l'època de secundària i, bueno, de fet, vaig anar-me'n a estudiar al Regne Unit, a Edimburg. Vaig fer primer de carrera allí de física i de matemàtiques, però, clar, és una mica el que passa sempre, no? Que a aquesta edat, als 18 anys, pues, molts cops no acabem de saber què és el que ens agrada realment o de saber a què ens volem dedicar. Llavors, això, vaig com a donar-me en compte que no era el camí que volia seguir, lo de la ciència.
Però hi ha molt, molt, molt agosarat, no?, anar-te'n a Edimburg a estudiar allí.
Sí, 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 vull dir, sempre he sigut una mica aventurera i de tirar-me a la piscina, bastant, perquè, mira, em va sorgir l'oportunitat arran d'un programa de joves talents, no sé què, em va sortir l'oportunitat i ho vaig aprofitar i vaig anar allí. I també, evidentment, perquè meus pares han estat sempre pues, donant-me suport i animant-me a fer tot el que volia fer. Llavors, això, me va anar bé l'any allí, però suposo que és això, el propi procés de maduració dels 18 anys que pues, te'n dones compte que no és realment el que vols fer. A banda també perquè a mi personalment sempre m'havia agradat una mica tot, vull dir, tampoc he sigut mai una persona de ciències només, sinó que també m'encantava llegir, escriure, pintar des de sempre. I clar, quan me van treure això, pues, ho vas trobar a faltar, realment.
Pintar, jo recordo que una de les últimes vegades que vaig parlar amb tu era precisament perquè dibuixaves, no? Perquè vas participar també d'un col·lectiu de pintors.
Sí, exactament, potser.
A l'hospital,
sí, a l'hospital Verge de la Cinta vam anar a pintar uns murals. Sí, és el que et dic, que he fet una mica de tot. Sí, pintar també m'agrada molt, vaig fer un curs d'il·lustració a l'Escola Massana i, bueno, ara és algo que vaig fent una mica com a activitat d'oci, vull dir, no m'hi dedico professionalment, però jo sempre mantinc les portes obertes a tot.
Molt bé. Recordo que en aquell cop era Ignasi Blanc qui us conduïa, sí, no?, qui us acompanyava en uns dissenys i en unes pintures que es van fer a l'Hospital Verge de la Cinta d'aquí de Tortosa. De fet, després d'aquesta aventura que vas tindre a Edimburg, vas decidir canviar i decidixes dedicar-te a la traducció. Però, clar, per traduir s'ha d'aprendre llengües, no?
Exactament. Al tornar d'Edimburg, això em vaig replantejar una mica què era el que realment m'agradava i em vaig donar compte que el que sempre havia estat allí havia sigut la literatura, l'escriptura, les lletres. Llavors vaig decidir això, estudiar la carrera de Llengües i Literatures Modernes a la Universitat de Barcelona i em vaig especialitzar en concret en francès i en rus. Llavors...
Rus, per què rus? Perquè, clar, això no deixa de sorprendre, no? La pregunta del millor. Algú diu, bueno, doncs has estudiat francès i alemà, anglès, evidentment, si has anat a Edimburg ja el domines, però rus, no? Hi ha gent que fa xinès i diràs que no em sona estrany, però rus?
Sí, a veure, d'una banda hi havia potser la idea més pragmàtica de dir, vale, vaig estudiar algun idioma que no sàpiga tothom per a tindre més oportunitats laborals, no? Suposo que tampoc hi ha tantíssima gent que sap rus, doncs potser em dona cert avantatge. I d'altra banda també perquè la literatura russa sempre m'havia agradat molt i vaig dir, doncs mira, per què no?
I atenció que no és una bogeria, perquè si no a les Terres de l'Ebre, a la zona del Tarragonès, hi ha molt de turisme rus, vull dir que això és així, no és una bogeria, perquè realment existeix molta gent que ve turísticament aquí al nostre territori, per tant, no és bogeria, però clar, un pensa, rus, és difícil el rus?
És molt difícil perquè, clar, l'estructura lingüística és completament diferent i... I a part crec que fa falta anar a passar allí uns anys mínim per a acabar de dominar l'idioma i els aspectes culturals, que també són molt importants.
A més, has comentat que a tu t'agrada molt escriure i llegir. Jo recordo molta gent de la teva família que el tema d'escriure els hi encanta moltíssim, no? Tu suposo que també ho has agafat. Això de la família dels Ibáñez, eh?
Sí, bastant. Sí, a veure, m'agrada escriure, tampoc ho he fet mai, igual que el dibuix, de manera professional. Vull dir, simplement escric això com a mode d'expressió personal una mica i ja està, però de moment tampoc he anat més enllà.
Ara comentàvem que has traduït, és el teu primer llibre que tradueixes?
Sí.
Sí? Has traduït Història del silenci d'Alain Corbijn. Mos explicaràs una mica el procés de traducció, però abans, endinsa-mos en aquest llibre. De què tracta aquest
Sí.
llibre?
Mira, bueno, pues lo títol ja ho reflexa bastant, Història del silenci, perquè, bueno, bàsicament l'escriptor és un historiador que es proposa una mica analitzar com el silenci ha anat canviant al llarg de la història, en concret des del Renaixement fins als nostres dies. Llavors, la seva visió de la història és una mica particular, perquè en general els historiadors, quan fan història, bueno, i parlo sense coneixement de causa perquè no sóc historiadora, però quan fem història, pues, ens fixem en els fets una mica generals, no? De dir, pues, les guerres o els fets polítics o els governadors. En canvi, Corbijn el que posa de relleu és que hi ha un altre tipus d'història que normalment no tenim tant en compte, que és la història de les emocions, de la gent, de les sensibilitats, de com se sentia una persona del Renaixement en el seu dia a dia. Això són coses que a un llibre d'història no surten. Llavors ell intenta endinsar-se una mica en aquesta faceta i en concret en la del silenci, és a dir, què era el silenci per a una persona del Renaixement, com ho sentia una persona durant l'època de la Revolució Industrial.
I de lo que ha explicat Corbent en aquest llibre, tu què en traus?
Bueno, m'ha fet reflexionar bastant això sobre com ha canviat una mica la concepció del silenci, no? Perquè abans potser el silenci era utilitzat de manera més tàctica una mica, en el sentit que a la societat, per exemple, del Renaixement o a la cort, pues, la gent mesurava molt les paraules a l'hora de dir, pues, què dic, què no dic i com això
Repercutia, no, al
exacte,
seu
era un
voltant.
símbol de poder, no? Una mica. I d'altra banda, bueno, algo que repeteix molt Corbijn també és això, com ha canviat el nivell de soroll que hi ha en general a la societat, perquè avui en dia, pues, potser ens costa una mica més estar en silenci que abans.
Veritablement crec que pot ser un llibre molt interessant, que si el llegim sabrem que la traducció l'ha realitzat una planera, Mireia Ibáñez. Com et va arribar aquesta oportunitat de fer aquesta traducció?
Pues mira, em va arribar arran d'unes pràctiques que estava realitzant a l'últim any de carrera. Vaig fer pràctiques a Fragment Editorial, que és una editorial independent de Barcelona, i que bàsicament publiquen llibres sobre espiritualitat i sobre religions del món. Llavors, treballant allí, tenien entre mans aquest projecte i necessitaven una traductora i m'ho van proposar i vam seguir col·laborant ja més enllà de les pràctiques en aquest projecte.
I la Mireia, què en té d'espiritual? T'agrada l'espiritualitat?
Molt.
Sí?
Sí, me considero una persona bastant espiritual. De fet, bueno, no sé, practico meditació 2 vegades al dia, pel matí i per la tarda, i en general és una faceta meva que cada vegada també vaig explorant més a mesura que em faig gran.
Molt bé. Mos agradaria conèixer si arran d'això t'han sortit... Bé, perquè després quan tu fas una traducció, no sé, hi ha algú que et diu si és veritablement el que... Perquè, clar, un escriu pensant el que vol escriure. El traductor suposo que s'ha de ficar al paper també de l'escriptor, en certa manera, no?
Sí, s'hi ha de ficar, però jo crec que també hi ha una part de no renunciar al 100% a qui ets tu com a escriptor o a la teua llengua, com a mínim. Perquè, bueno, jo crec realment que és més important que un traductor sàpiga escriure en la seva llengua que no que conegui a la perfecció la llengua original, que és algo impossible també a la vegada.
Què és el que més difícil a lo millor t'ha costat o t'ha costat d'entendre? No sé si tu has tingut l'oportunitat a lo millor de parlar amb l'escriptor o no. Hi ha alguna cosa, alguna relació o no?
No, el coneixo, no he parlat mai amb ell. I bé, quant a dificultats, potser d'una banda estan con los conceptes culturals, potser a vegades vull dir fa menció això de certes frases fetes o coses més culturals que tu no trobes al diccionari. Ah. Llavors, com ho fas? Pues, jo en el meu cas, mira, recorro als meus amics de França, vull dir, els plantejo, mira, això d'aquí, què vol dir per a tu que ets francès? Perquè al final, si no ets francès, no coneixes el significat total d'aquella expressió.
Molt bé. Com ha estat aquesta experiència de traduir a Corbin?
Pues bona, però també una mica dura, perquè clar, d'una banda és el primer llibre que traduïxo i fàcil no ha sigut, perquè bueno, és un llibre que té moltíssimes cites, cita molts de llibres diferents, té molts de peus de pàgina, i això ha sigut un repte realment, perquè he hagut de buscar cada llibre que cita, si estava traduït al català o no, si ho està localitzar la frase i canviar-la, llavors ha sigut un treball de documentació bastant important.
I quan pot arribar a costar fer una traducció d'un llibre? Quant de temps?
De temps. Clar, este llibre pues, pot ser en un parell de mesos se podria tindre traduït. El que passa és que ho vam espaiar més també perquè tampoc hi havia pressa, estava treballant en altres coses i potser al final ho vam fer en 5 mesos. Però
T'ha agradat l'experiència?
Sí.
I és una experiència que t'agradaria repetir? Traducció, o sigui, fer de traductora de llibres?
Sí, tant. Vull dir, a mi el que m'agradaria, o sigui, ara mateix me dedico a la traducció, però el tipus de traducció que m'agradaria dedicar-me és la literària, que clar, és el més complicat, no? Potser de totes les traduccions que hi ha, la traducció literària sempre és la que costa més trobar oportunitats. A veure, de dir que una feina fàcil no és tampoc, perquè implica estar tu sola a casa teua tot el dia davant de l'ordenador. Vull dir que hi ha moments que trobes a faltar un company de feina, potser aquí...
I implica també que t'agrada molt llegir, que tu ho dius, sí, al principi, t'ha d'agradar molt llegir perquè te l'has tingut que llegir moltes vegades?
Bueno, me'n vaig llegir una vegada al principi i després cada capítol sí que anava mirant a poc a poc.
O sigui, llegint i traduint, no?
Sí.
Perquè aquesta és una altra qüestió, la metodologia que utilitza una traductora, en aquest cas literària, no? Tota aquesta metodologia que utilitzes i suposo que ser molt conscient del teu temps de feina, perquè això és el que tu dius, treballes a casa i qualsevol distracció pot fer que no et centriquis en el tema, vull dir que has de ser molt, molt constant i de dir, aquestes hores són hores de treball, no?
Exactament, has de ser molt constant pels dos motius, per no distraure't i també per saber dir, vale, treballo hasta aquí i a partir d'aquí és el meu temps d'oci, perquè si no al final no ho pots aprofitar bé ni una cosa ni l'altra.
Tens altres projectes, Mireia, que vulguis compartir amb nosaltres? Ara mateix estàs fent altres traduccions però que no tenen res a veure en la literatura, no?
Sí, ara mateix això, estic traduint bueno, documents d'una empresa francesa que vol traslladar-se aquí a Catalunya i ben, quan a traducció, de moment, traducció literària, no tinc cap altre projecte, estic una mica a la white, vull dir, val a dir que no és fàcil quan comences, costa pues, trobar els contactes al principi, trobar les oportunitats, però bueno, allí estem.
Suposo que és qüestió de ficar-te en contacte en editorials? Per a trobar els contactes o com
sí,
ho has de fer?
Sí, sí, és una mica això, anar parlant amb gent, anar a base de contactes, bàsicament. Tindre una miqueta de sort també i una miqueta de morro, suposo.
Espera que vinguin els russos també, no?
Sí.
No sé si hi ha alguna cosa més que vulguis compartir amb nosaltres. Per cert, sí, sé que continues estudiant-ho, no, ara?
Sí, sí, sí. De fet, a banda de la traducció, estic preparant-me també el màster de professorat de secundària, perquè bueno, és una professió que també em sembla molt interessant, la de l'educació, i crec que la puc compaginar bastant bé en la traducció, com a mínim ara pues, al principi, que tampoc no estic establerta del tot com a traductora, pues, crec que són dues professions que puc anar realitzant a la vegada.
Molt bé. Bé, doncs t'agraïm que avui hagués vingut aquí a la Plana Ràdio per explicar-nos aquest treball que has portat a terme, que també ens agrada que la gent ho faci, que la gent vingui aquí a la ràdio a veure la nostra emissora. Jo recordo que Mireia va vindre a la emissora abans, a la que teníem, de petita, i abans ho comentàvem, que va vindre per un premi literari que va recollir el Rogeli Farnós, vull dir que en aquell moment ja hi havia alguna cosa dins teu, no? Molt bé, moltes gràcies, Mireia.
Gràcies a vosaltres. Sintonitzes...